amb en Big Chestnut de fons, que es va llevar la vida fa 10 anys i que li parla la mort en aquesta cançó. Us expliquem que en els últims 6 anys 560 persones s'han suïcidat a les Balears, una cada 4 dies, segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Després del descens de les xifres registrat el 2018, la pandèmia que ha sacsejat les nostres vides ha provocat ja un increment del nombre de suïcidis intentats i consumats, segons alerta el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, el COPIP, que vincula directament aquest augment a la crisi del coronavirus. Una amenaça creixent, adverteixen des del COPIP, el temps que reclama més recursos a la sanitat pública per detectar casos de risc de manera precoç, coincidint amb la celebració el passat dijous, avui fa una setmana, del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Parlar-ne tenim Anna Marí Madrid, ella és vocal d'Igualtat i Gènere en la Junta de Govern del COPIP, l'esmentat Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears, i també és membre del grup d'intervenció psicològica en emergències i catàstrofes del COPIP. Molt bon dia, Anna.
Bon dia.
I benvinguda aquí al de Far a Far, a Ràdio Illa.
Moltes gràcies, encantada de poder xerrar en Formentera.
Escolta una cosa, Anna, ets membre del grup d'intervenció psicològica en emergències i catàstrofes del COPIP. Explica'ns què és aquesta branca i si també s'aplica a la crisi actual del coronavirus.
Sí, mira, la psicologia és una disciplina molt àmplia, no? I sempre diem que necessitem diferents especialitzacions perquè abarcar totes les diferents àmbits d'intervenció que hi ha dins aquesta ciència, no? Dins de la psicologia, és molt complicat, no? Un únic professional no pot donar abastament per tot, no? No vol dir que una mateixa persona facem diferents coses, però arribar a tot és bastant impossible, no?
Yeah.
Com comentaves, el tema d'emergències i catàstrofes és relativament nou, i ho agafo entre cometes, val? Perquè sí que ja té trajectòria, ja duc allà de fa bastant d'anys, però si ho comparam amb el que seria la psicologia en general, sí que és veritat que seria una part més emergent, més que poquet a poquet se va construint, no? Que fa temps que estem en marxa, sí, però que de manera així sistemàtica, rigorosa, el que seria aquesta psicologia d'emergències, poquet a poquet al llarg dels darrers anys s'ha anat consolidant, no? Com una branca més important també de dintre de la psicologia. Què fem els psicòlegs i les psicòlogues d'emergències, no? Que això moltes vegades ens ho demaneu, no? La població general, els periodistes, bueno, crec que és una cosa bastant interessant, no? El poder-ho donar a conèixer, perquè estem allà on hi ha una crisi, on hi ha una emergència, i el que intentem fer és donar suport, acompanyar a les persones, familiars, coneguts, a vegades situacions socials, on hi ha hagut pèrdues, on hi ha hagut una situació que ens està desbordant, on estem en una situació límit, on els nostres recursos personals a vegades pensem que no els tenim, el que passa que en aquell moment que està passant coses tan catastròfiques com poden ser, o algunes coses que ens poden escapar de control, no? A vegades pensem que aquests recursos els hem perdut. Els tenim, però necessitem que professionals molts els estirin i molts recordin que estan aquestes fortaleses dins nostre, no? I seria un poc aquesta la nostra feina, fer acompanyament en unes situacions límit, extremes, de crisis, de catàstrofes, de pandèmies, com l'actual, no? I de fet, duim ja molts anys treballant, però justament aquest any ens hem posat a prova tothom, ja no només els psicòlegs i les psicòlogues, sinó tota la ciutadania i tota la població, perquè ens hem trobat amb unes circumstàncies que no coneixíem, que sense certesa ha estat constantment, diguéssim, el denominador comú de la situació, les informacions que van i venen, les ansietats, el no saber què passarà, és com estic gestionant això i si puc ajudar o no puc ajudar, si jo tot sol ho estic fent bé, si estic fent bé pels meus fills, si la meva família ho està passant bé, si he tingut una pèrdua d'un familiar, com puc gestionar tot això, no? Doncs els psicòlegs i les psicòlogues d'emergències hem estat donant suport en aquesta situació, no?
Un cas pràctic, per dir-ho d'alguna manera, fou les emergències, o sigui, els aiguats i la torrentada del nord de Mallorca, sobretot a Sant Llorenç de Cardassà. Us vau mobilitzar llavors?
Sí, vàrem posar en marxa justament jo dic sempre, no?, un dispositiu, no?, que estava compost per moltes de les persones que estem aquí en el grup d'emergències de Mallorca, perquè grups d'emergències tenim els de les Illes Balears i cada una de les illes té els seus psicòlegs i les seves psicòlogues d'emergències, val? Però sí que es veu que just aquí a Mallorca, quan va haver-hi doncs, tota la zona de Llevant, que va haver-hi aquelles torrentades, se va haver de posar en marxa un dispositiu que treballava de forma coordinada amb la Direcció General d'Emergències, amb els cossos de seguretat, bueno, amb tothom que estava implicat en aquell moment, no? I sí, vàrem haver de fer moltíssimes intervencions, no només in situ en aquells moments, sinó a posterior, no? Se va haver de fer un seguiment a famílies que ho havien perdut tot. Ja no només pèrdues personals a nivell de famílies, sinó a nivell de casa, d'habitatge, de records. Va ser dur, però va ser una experiència també que crec que ens va ensenyar molt a tots i a totes.
Clar, la vostra intervenció, la vostra resposta davant de la petició d'una catàstrofe com la de Cardassà, que és immediata, que és devastadora, que com tu dius, doncs, la gent es veu sense res de cop amb veïns que han mort, i la de la crisi pandèmica, que és com una gota malalla que va venint, que et va, diríem, conquerint... en fi, tota la teva vida emocional, física, afecta laboralment, etc. La vostra resposta deu ser diferent, no?
Sí, és diferent, perquè hem de pensar que cada situació és una circumstància diferent, també cada persona és diferent, no? I els estils d'afrontament de cada persona també són molt distints. Aleshores, ens hem d'adaptar. Jo sempre dic que anem amb un kit de supervivència bàsica, psicològica, però a partir d'allà l'has d'adaptar a cada una de les persones i situacions que te trobes, no? I és vera el que tu comentes, no? Sant Llorenç va ser algo com immediat, ha passat, ens posam en marxa i a partir d'allà anem a veure que succeeix en el post-emergència, no? Perquè és important pensar que hi ha just una emergència i un post-emergència, que això a vegades se mos oblida, no? I va ser molt diferent. Si xerram ara de com estem gestionant la crisi sanitària, es veu que és una situació més llarga en el temps, on el que estàvem dient, les informacions van i venen, hi ha modificacions, s'angoixa. L'angoixa és una de les coses que més ens hem trobat, els problemes de convivència familiar també, no? Quan va haver-hi el confinament. El que comentàvem, no? Són situacions on ja no només, evidentment, si hi ha un problema de salut mental previ, tot això ve, això també fomenta que hi hagi un agreujament, no?, de la sintomatologia, sinó que també persones que mai havien experimentat cap tipus de problemàtica, no?, a nivell d'ansietat, a nivell de depressió, a nivell d'estat d'ànim, a partir desconfinament, a partir de les informacions que van i venen, sí que ens hem trobat amb persones que han desenvolupat necessitat, no?, d'ajuda psicològica per poder fer front a la situació en general de no saber massa bé què m'està passant, no? El poder posar i identificar emocions, perquè això no estàvem acostumats. Nosaltres anàvem en el dia a dia, anàvem fent i mai ens havíem aturat d'aquesta manera i ens havíem trobat tots sols o totes soles, encara que estiguem envoltats d'un ambient social, sinó que no havíem fet una aturada real per veure'ns i per de dins. I començar a aflorar un munt de sentiments que a vegades eren difícils de gestionar, inclús també pels propis psicòlegs, no? En un moment determinat dius, mare meva, què m'està passant? No he d'aprendre a gestionar tot això i no és tan senzill, perquè a situacions límit com la que hem estat no havíem estat mai tancats a casa nostra tant de temps. Vull dir que són situacions que jo sempre dic que l'educació emocional és necessària des de la primera infància precisament perquè si identificam, reconeixem i aprenem a gestionar les nostres emocions, evidentment, quan ens trobem en una situació límit, es veurà que no ho passarem bé, perquè no ho passam bé, però sí que ho podrem tenir un poc més la sensació de control, al manco en el que nosaltres podem controlar, perquè tot l'extern no ho podem controlar, però sí que podem controlar la nostra forma de reaccionar.
Parlem del suïcidi. Avui fa una setmana era el Dia Internacional per la Prevenció d'aquest acte darrer que a les Balears s'han dut la vida en 6 anys de 560 persones i, segons explica l'Institut Nacional d'Estadística, doncs tenim més una rebrotada, un repunt en els últims temps doncs, vinculats doncs, segurament al coronavirus. És la gran qüestió, segons explicaven doncs, un escriptor filòsof existencialista com era Albert Camí, aquesta idea de si valia la pena viure o no. En fi, això és, donaria per una gran conversa de caràcter més filosòfic, però en qualsevol cas, què fan els psicòlegs davant una crida d'algú, davant d'algú que revela, que confessa que està pensant llevar-se la vida? Hi han com dues respostes, una immediata i l'altra doncs, dir-li, escolta, doncs això és, ho hem d'anar mirant més a llarg plaç.
Clar, és important, no? El que acabes de comentar és l'essència. Vull dir, una persona que fa una cridada en el servei d'emergències, just en el moment que està tenint una idea, un intent autolític, no? Una idea suïcida, i la vol posar en marxa, nosaltres sempre intentem fer un rescat, val? Un rescat psicològic, que diríem. Intentem veure menys quines fortaleses, quins anclatges per sa vida, no? Per els motius que pot tenir aquella persona per continuar vivint, perquè realment les persones no se volen morir, les persones volen deixar de sofrir, no mos enganem, val? O sigui, aquí ningú vol morir, sinó aquí tothom vol viure, el que passa que vol viure sense patir. I el suïcidi realment neix precisament d'això, no? De dir, ostres, és que no veig cap altra solució més que acabar la meva pròpia vida perquè no vull patir més, val? Uh-huh. Aleshores, sí que és vera que nosaltres, quan hi ha una crida, sobretot el que feim és això, no? Valorar un poc quina és la situació que ha fet que hagi arribat, no? La goteta que, com diu en castellà, que colma el vaso, no? Perquè realment no és una única causa, eh? Un suïcidi és multicausal, això també és important tenir-ho en compte, eh? No és perquè m'hagi passat només una cosa, ja directament pensen això, no. Sinó que és com un conjunt, no?, multicausal de cosetes que vas escarbant, no?, mentre estàs xerrant amb aquella persona i vas trobant, no? Quan la persona entra en visió túnel, perquè una persona que té una idea autolítica però ja la va executar, val, entra a vegades en visió túnel. I aquest és el major problema, no?, que tenim. Es rescatar una persona en visió túnel, aquí ja comencem a estar el tema complicat. Perquè una persona que té dubtes, aquesta és més fàcil de rescatar. Però quan ja entram en aquesta visió túnel, on les coses es pareixen, però, les té molt decidides...
Què és un visió túnel?
Sí, perdona'm, és que jo ho dono tot per fet, no, tens raó. Sí, visió túnel seria aquell moment en el que la persona escapa, li fa un canvi, vale? Un canvi de xip, i ja té idea i molt clar que vol llevar-se sa vida. Val? Vull dir,
però acaba cridant, igualment.
Sí, però habitualment, si ha entrat en aquesta visió túnel total i absoluta, ja a vegades no arribam. Val? Vull dir, quan se fa la crida habitualment és perquè encara hi ha una ambivalència vida-mort, val? Perquè les persones abans de suïcidar-se moltes vegades tenen aquesta ambivalència vida-mort. Vull dir, valoren si val la pena morir, si val la pena continuar vivint. Val? Vull dir, hi ha dubtes. En el moment que entren en aquesta visió túnel, que ja ho tenen tan clar que van executar, esclar, aquí ja sí que és molt més complicat es poder estirar. Que qualque vegada ho aconseguim, sí, però és que a vegades ja ni tan sols fan la crida, val? Vull dir que nosaltres ens trobem en aquesta situació on encara pots fer la recuperació, però alerta, també hem de tenir en compte que hi ha persones que també fan la crida, però tot i així executen, val? Que tampoc ens podem posar aquí el traje de superherois o superheroïnes perquè no és així, val? Vull dir, és un tema molt complicat, és un tema molt subtil i a vegades s'ha d'anar molt alerta en les paraules que utilitzes, no? I sobretot en les temàtiques que estàs tocant, no? Perquè moltes vegades diuen, no, la família és un bon anclaje, no? I dius, bueno, anem a veure, la família és un bon anclaje sempre i quan els problemes no venguin derivats precisament de la situació familiar. Vull dir que no és tan senzill com una carta A, B, C, així. No, hem d'anar alerta i valorar un poquet, no?, abans de comentar el que seria aquesta intervenció.
Posem-nos dins la ment d'un suïcida, perdona. Entenem que primer hi ha com uns... No ve de cop, no? No. Se li gira de cop i salta d'una penya, no? O sigui, el Visió Tunnel, aquest clic, clar, ha de ser un moment de desesperació total en el qual també hi ha una certa fredor i cert càlcul perquè un ha de pensar com ho fa, no?
Claro, sí, vull dir, no, habitualment, mira, moltes vegades el que passa és que hi ha suïcidis que no, realment no volien suïcidar-se i per un fallo d'execució ha acabat en suïcidi, val?
Com? Explica'ns això, és que això que es diu que algú volia crear l'atenció i se'ls ha anat de les mans, com hem d'entendre això?
No. Sobretot, el que sí que vull dir, també, vull que quedi molt clar, és que les persones que diuen que tenen una ideació suïcida no estan cridant l'atenció.
Sí, se'ls ha de fer cas, això ho tenim clar.
Se'ls ha de fer cas, això està claríssim, val? Això sí que és un mite de que no, és que lo hace para llamar l'atenció. No. Quan una persona diu això, alerta, ¿vale?
Sempre s'ha de fer cas.
Sí, sempre s'ha de fer cas, val? Després ja farem una valoració de quin és el risc.
I llavors, això que deies tu, de que algú que no es volia suïcidar, però amb un error d'execució s'ha acabat suïcidant, no ho entenc.
Mira, per exemple, val? Una persona que diu, per exemple, amb el tema del consum de pastilles, val? Seria un exemple, val? Hi ha persones que coneixen clarament fins a quines dosis poden prendre, val? Però si un dia se'ls invada ses mans, què passa? Per exemple, seria un exemple.
Però les pastilles ara ja te pregunto directament, les pastilles que nosaltres tenim, aquests ansiolítics que avui en dia, doncs, de la família dels aprazolans, etc.
Sí,
però maten?
Perquè
hi ha una discussió sobre això. El que et vull dir és que encara que te'n fotis dos pots, hi ha qui diu que no maten, o sigui, que no són com els barbitúrics. T'ho volia preguntar.
Clar, el tema és, el temps que passa des de que tu t'aprens tot això i la dosi que t'hagis pres, quin efecte farà en tu, val? Vull dir, a més, si has mesclat, perquè hi ha persones que damunt fan combinació i còctels, val? Perquè mos entenguem. Claro, maten o no maten, depèn de cada persona, depèn de la quantitat i depèn de com s'hagi executat tot, val? Evidentment, si te'n vas a dormir i t'has pres tal quantitat bestial de pastilles, a lo millor és que ja no te despertes, m'entens? Vull dir, és que el tema és que a vegades, inclús persones, val? Un altre exemple, persones que han estat en un precipici amb l'ambivalència vida o mort, val? I en un moment determinat han dit no, però per exemple havien fet consum d'alcohol, que això a vegades se fa per inhibir aquella sensació de control, val? Pues això a vegades passa, val? Què ha passat? Clar, t'han posat a lo millor a la vora del penya-segat i han anat per avall, perquè a lo millor no tenien realment ja la intenció de fer-ho, però han perdut l'equilibri, saps? Vull dir, clar, és molt difícil. En el tema de nosaltres de suïcidi sempre deien que aquesta punta de l'iceberg. De fet, en el comunicat, si fos que el vareu rebre, ho posava, no? Xerram d'una punta de l'iceberg que és la part visible, però hi ha una part invisible. Hi ha suïcidis que queden també camuflats darrere del que serien accidents de tràfic. Un accident de tràfic, tu dones per dir que ha estat un accident, no? Però a vegades realment hi havia una intenció suïcida darrere. El que passa que, clar, has d'investigar, has de saber, i a vegades queden difuminats, no? O emmascarats causes que no la poden comptabilitzar com a suïcidi perquè és un accident de tràfic, però a lo millor realment no era un suïcidi. Saps? Vull dir, lo principal és xerrar-ne de suïcidi, se n'ha de xerrar. I si trobam a qualcú que mos xerra d'una ideació suïcida, jo sé que fa molta de por, no? Xerrar amb una persona que t'estigui verbalitzant que vol morir-se, o que jo ho sé que fa por, perquè dius, a veure si li diré algo i l'incitaré. No, xerrar salva vides. I això és importantíssim que ho tinguem ficat dins el cap. No perquè xerrem o li preguntem a una persona com té pensat el pla d'execució, l'estem incitant a fer-ho. No, tot el contrari, és que potser l'estem ajudant a organitzar-se i donar-se compte de que hi ha moltes altres solucions abans d'arribar a aquesta, perquè aquesta és una solució més de les múltiples que n'hi ha per solucionar problemes. Però hi ha persones que no veuen unes altres solucions. D'aquí xerrava del tema de la visió túnel, val? Quan ja no hi ha cap altra alternativa que pugui veure aquella persona que... No, saps? Aquí està el problema. Ja quan ja no hem xerrat, no hem cercat solucions, no hem tingut recolzaments i alerta, que també és molt important perquè ara pareix que estic culpabilitzar aquest entorn que aquesta persona ho faci. No. O sigui, anem a veure. També és important tenir en compte les famílies. Com queden les famílies quan una persona propera se'ls ha suïcidat? Vull dir, la culpabilitat de les famílies també és una cosa que s'ha de treballar. Perquè, ai, no m'he donat compte que necessitava ajuda i comencen a pensar en què podrien haver fet, quins indicis havien vist els dies anteriors. Comencen a culpabilitzar-se també d'una forma molt, molt, molt forta i cal també donar-los a entendre que realment la decisió ha estat de la persona que s'ha suïcidat. Que és que, al cap i a la fi, mos agradaria que tothom continués vivint, però és que també les persones poden decidir si volen morir, no? Encara que no sigui una de les solucions o que pensem que no és la solució, és que a vegades prenen aquesta decisió. I davant d'aquesta decisió, si no has arribat a temps, és que no pots fer res perquè ha estat una decisió d'aquella persona. Val? Però a vegades sí que hi ha, perdona'm, a vegades hi ha situacions que dius, ostres, és que què podria haver fet jo per evitar? I això és el més complicat de treballar.
Estem parlant amb Anna Maria i Madrid, ella és vocal d'Igualtat i Gènere en la Junta de Govern del COPIP i també membre del grup d'intervenció psicològica en emergències i catàstrofes del COPIP, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears. Ho fem, doncs, en relació al suïcidi, agafant la minentesa, doncs, que fa una setmana es va celebrar el Dia Mundial de la Prevenció d'aquest acte. Ja per anar acabant, Anna, hem explicat doncs, la resposta immediata, l'emergència, intentar treure algú doncs, aquesta visió túnel que tu deies. Un cop s'ha estabilitzat la persona, es pot recuperar una persona amb treball psicològic permanent, constant, de fons, i allunyar-la d'aquesta idea?
Sí, a més, és important, sobretot, que nosaltres fem un treball en el moment, no? En el moment en què hi ha aquesta ideació, aquesta tentativa o que ha succeït. Sí que es veu que les persones que han tingut intents autolítics és necessari treballar amb elles tota la problemàtica que pugui haver darrere, val? Perquè deia abans que era una qüestió multicausal i és necessari fer un seguiment a llarg temps. El que no pot ser és que hi hagi una ideació, fem una intervenció puntual com la nostra i després no hi hagi un seguiment. Que es veu que hi ha persones que poden fer un intent i mai més tornar-ne a fer cap altre, o sigui, també és vera. Però sí, que el seu és poder fer un seguiment, perquè hi ha persones que sí que fan intents reiterats. Aleshores, aquestes persones, sobretot, són les que necessiten aquest acompanyament psicològic per saber exactament què està fallant, què hi ha darrere fons, que estigui fent afrontar la vida d'aquesta manera, no? Segurament hi hagi moltes problemàtiques que s'hagin d'alguna manera de redirigir l'estil d'afrontament, diferents formes de treballar, no?, a nivell terapèutic, que possiblement les persones, sobretot, que han fet intents reiterats, necessiten aquesta ajuda a llarg plaç. No basta només amb una intervenció puntual. D'aquí que nosaltres, des del nostre col·legi, des del Col·legi Oficial de Psicologia, el que estiguem sempre reivindicant és que se necessiten més professionals de la psicologia dins, per exemple, els centres d'atenció primària.
Clar.
És que són justament, jo sempre dic, quan vas en el metge de capçalera o metge de família, val, diguéssim, és la porta d'entrada, i allà se veuen moltíssimes coses que mos poden estar donant petits indicadors de moltíssimes problemàtiques, i una d'elles seria la ideació suïcida. Aleshores, si tinguéssim professionals de la psicologia a cada un dels centres de salut, i no estem xerrant d'una utòpica, que hi ha comunitats autònomes que ja ho tenen, eh? Vull dir que no és algo que no pugui passar. A Madrid i a Navarra, per exemple, ja ho tenen així. Pues, si tinguéssim aquest professional o aquesta professional dins un centre de salut, seria molt més fàcil de fer detecció, de fer prevenció i de continuar treballant totes aquestes problemàtiques. Però, evidentment, si no hi ha, diguéssim, una responsabilitat o una corresponsabilitat ja també a nivell polític d'administracions públiques, és molt complicat. I torno a repetir que se fa el que se pot amb els recursos que hi ha. També sabem que les unitats de salut mental estan fent molta feina en grups de treball precisament i específics en prevenció del suïcidi, però és que no basta. És un problema que està, és un problema que s'intenta tapar i invisibilitzar, i gràcies a Déu que els darrers anys n'hem començat a xerrar amb una mica més de normalitat, val? Però encara continua fent falta més reforç de recursos.
Ja per acabar, Anna, última pregunta. Hi ha un vincle directe, hi ha una associació clara entre la pandèmia i un increment de pensaments, un increment de temptatives, un increment de suïcidis?
Mira, durant el confinament varen trobar que el número d'ideacions era un poc inferior en el que habitualment ens trobem, val? Però sí que és vera que una vegada ha passat el confinament i han començat amb els problemes posteriors a nivell social, a nivell econòmic, a nivell laboral, després de la pandèmia, hem començat a trobar persones amb molts estats d'ansietat, amb depressions, i tots aquests estats fan que siguin d'alguna manera condicionants per poder tenir ideacions, val? Aleshores, que hi hagi una relació directa, jo me resulta un poc alarmista dir això, val? Però sí que hi ha una relació directa entre la situació actual de pandèmia, estats d'angoixa, estats depressius, i això pot ser factors socials, d'alguna manera, que condicionin les respostes de suïcidi, val? Però no vull fer tampoc una relació directa perquè seria massa alarmista, val? Que nosaltres pensam que sí, que ara vendran els problemes, sobretot ara, mes d'octubre, començaran a acabar-se les ajudes, etcètera, etcètera. Sí, pensant que seran situacions molt complicades i que segurament hi hagi un increment. Això és el que nosaltres tenim, la nostra hipòtesi, val? I possiblement passi. Perquè tornem a repetir, hi haurà ansietat, hi haurà depressions, i tot això, diguéssim que són factors de vulnerabilitat, no? Però tampoc podem dir que passarà segur perquè no ho sabem.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Anna. Hem parlat amb Anna Marí, ella és psicòloga i vocal d'Igualtat i Gènere en la Junta de Govern del COPIP, el Col·legi Oficial dels Psicòlegs de les Illes Balears. Avui hem tractat la qüestió del suïcidi, sobretot de la prevenció del suïcidi. Ens quedem amb aquest missatge: xerrar salva vides. Moltíssimes gràcies, Anna.
Moltes gràcies a vosaltres.